Doncs mira, que avui tenim tres dies internacionals força interessants. El primer és el Dia Internacional del Disjòquei. Ja saps que, sobretot abans, que encara hi havia força discoteques, doncs el disjòquei, el bon disjòquei, la persona aquella que sí que en sabia, no la persona que posa una cançó darrere l'altra, no, la que observa la pista i sap mesclar cançons sense que te n'adonis, doncs era una figura molt valorada. De fet, la gent anava a una o altra discoteca depenent del disjòquei. Avui és el Dia Internacional del Disjòquei. També és el Dia Mundial del Rinyó. Ja saps que t'estem oferint una programació a COPE en la que parlem del Dia Mundial del Rinyó. Però n'hi ha una altra de Dia Mundial, i aquest so igual et recorda. I no és pluja, que ens havien dit que avui plouria i la veritat és que no està plovent massa. És el soroll d'una paella al foc, perquè avui és el Dia Mundial de la truita de patates, que ens agrada sola, acompanyada, de tapa, de segon plat, amb ceba, sense ceba. És un gran invent que no se sap ben bé si va sorgir d'Espanya, però que ben segur s'està associant a la gastronomia espanyola. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, dijous 9 de març del 2023, hores d'ara per sobre dels 16 graus ja a la ciutat de Lleida. Està ennuvolat, alguna estona surt el sol, però vaja, que tenim força núvols, alguna pluja feble i dispersa, però que és inapreciable, eh? Ara, ha plogut, sí, ha plogut, no massa, fixa't. Fins ara, a la Granadella, 1,8 litres per metre quadrat, a Maials, 1,7 litres per metre quadrat, 1,2 a les Borges Blanques, 1 litre al Carràs i a Tremp. Per tant, no és el que necessita la terra, ni molt menys. Ha de ploure molt més. Temperatures. Bueno, temperatures també ens hem tornat bojos. No, nosaltres no, la meteorologia. Avui hem tingut una mínima a Lleida, mínima, d'11 graus i mig, positius, evidentment. 11 graus i mig, positius. Aquesta temperatura, avui és 9 de març, és la mateixa que s'assoleix al maig com a mitjana de temperatura mínima. És a dir, tot el mes de maig, si fem la mitja de les mínimes, l'estadística ens diu que més o menys està sobre entre els 11 i els 12 graus. La mínima al mes de maig. Doncs avui, 9 de març, aquesta és la que hem tingut a Lleida. Què més? A les Borges Blanques, 11 i mig. 12 a Mollerussa, 8 a Balaguer, 9 i mig a Tàrrega, 10 i mig a Cervera, 9 a Solsona, 7 a Tremp, 5 a la Seu d'Urgell, 6 al Pont de Suert, 3 a Viella i a la cota 2.400 d'Espot, de Baqueira a Beret o de Porta Iné han assolit els 0 graus. Per tant, ja veus que les temperatures mínimes són, doncs, altíssimes. Ahir vam passar dels 20 graus. Això sí, s'espera una pujada de temperatures forta de cara a aquest cap de setmana, però també acompanyades, almenys al pla, pel vent. Mira, això ens ho explicarà bé el Moisés Camunyes des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats amb ruixats ocasionals que podran anar durant aquesta tarda acompanyats de tempesta i de calamarsa amb unes temperatures avui en lleuger descens a màximes de 22 graus a Lleida capital, de 21 a Balaguer. La màxima serà de 20 graus a Tàrrega, de 18 a la Seu d'Urgell i de 15 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà divendres, esperem al Pirineu cels ennuvolats sense descartar alguna precipitació feble i ocasional amb la cota de neu que pujarà d'uns 1.500 metres a uns 2.500, mentre que la resta tindrem intervals de núvols alts, tendint durant la tarda cels ennuvolats a la meitat nord amb unes temperatures màximes de mà de 22 graus a Lleida i a Balaguer, de 20 a Tàrrega, de 18 serà la màxima a la Seu d'Urgell i de 15 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Mira, ara m'enviava un oient una consulta a través del nostre número de WhatsApp i em pregunta, diu, escolta, estaria bé saber on es fa la millor truita de patates a Lleida, d'establiments públics, perquè si no tothom direm que la que es fa a casa nostra és la millor, que escolta, jo encantat d'anar-les a provar, però escolta, Mira, explica-me-ho. Va, envia'm un missatge al 664-526-180. És igual si ets de Lleida, de Balaguer, de les Borges Blanques, de Tremp, de la Seu d'Urgell, d'on sigui. Digue'm, segons tu, on has provat la millor truita de patates i com t'agrada tu? Amb ceba, sense ceba, acompanyada, sola, amb tapa? No, envia-me-ho, un missatge de WhatsApp, de veu o de text, eh? 664-526-180, 664-526-180. Jo estic disposat a fer l'esforç d'anar-les a provar, eh? Tu digue'm on l'has provat, la més bona, i jo em comprometo a anar-la a provar. 12:25 minuts. Quina és la darrera hora informativa? Ara te l'explico.
Cope Lleida. Estàs informat.
Bé, ahir vam viure un dia de reivindicació feminista i per la igualtat de drets entre els homes i les dones, i va haver, doncs, unes manifestacions multitudinàries als carrers de Lleida amb motiu d'aquest Dia Internacional de les Dones. Una marxa convocada per la Marea Lila va plegar unes 800 persones. Això de les xifres ja comença a fer riure. Segons els organitzadors, igual n'hi havia 140.000, i segons la Guàrdia Urbana, que compta bé, n'hi havia 140. És igual, unes 800 persones, que no són poques, ni molt menys, que van sortir a les 6 de la tarda de la plaça Ricard Viñes en direcció a la plaça Sant Joan. La marxa va transcórrer sense incidents, amb un ambient festiu i amb àmplia presència femenina. En paral·lel, ja saps, també es va fer una altra manifestació que va sortir de la plaça del 8 de març, convocada per la coordinadora 8M de Lleida, i que va plegar unes 700 persones, segons la Guàrdia Urbana. La Maria Lloza és portaveu de la Marea Lila i ens explica quines han estat aquestes reivindicacions d'aquest 2023 per aquest 8M.
Sí, no simplement aquesta, aquest any, cada any hi ha una reivindicació concreta, perquè són moltes les reivindicacions des del feminisme. Llavors aquest any ho centrem així, ja que venim després d'una situació d'una pandèmia on encara les dones hem estat més precaritzades, on la falta d'habitatge encara és més evident, i és important tenir-ho en compte i continuar reivindicant aquestes problemàtiques.
També la Maribel, que és una de les participants que estava a la manifestació del 8M a Lleida, explica les reivindicacions que va defensar amb aquesta manifestació.
Bueno, al final hem de reivindicar el que som les dones. Vull dir, és encara força injust que haguem d'estar com estem ara avui, tant amb el tema laboral com amb el tema... estem parlant de salaris, lògicament, de pujar esglaons on no hi som encara, i sobretot això que reivindiquem amb el luto. Vull dir, ja estem cansades de que continuem morint-nos. Vull dir, estem fartes d'això. Comencem a necessitar recursos importants que encara no tenim.
El text que a la plaça Sant Joan es va fer la lectura del manifest i es va posar èmfasi en la necessitat de reivindicar un any més els feminismes, a la vegada que es va fer una crida a l'organització i mobilització social per destruir aquesta estructura patriarcal que, segons aquest text, sotmet a les dones a unes condicions de precarietat en la vida i en la dignitat de les dones. El text també va destacar que la lluita és per eliminar estereotips, la discriminació laboral i salarial contra la violència masclista, però sobretot per construir un canvi de paradigma que posi la vida i les persones al centre. Mira, encara no massa allunyat del tema, la secció civil de l'Audiència de Lleida ha condemnat un agricultor lleidatà jubilat a pagar una pensió a la seva exdona de 77 anys per la seva feina al camp, per la qual ella mai va cotitzar. El mateix tribunal va dictar una altra sentència en què fixa una indemnització per a una altra lleidatana divorciada pel treball domèstic a la casa familiar durant el matrimoni. En el primer cas, el de l'agricultor, l'Audiència estableix una pensió de 150 euros per a una dona divorciada per la seva feina al camp durant els anys de matrimoni, per la qual mai havia cotitzat. Clar, que mai hagués cotitzat també s'ha estalviat aquesta despesa durant tots aquests anys. Es dona la circumstància que en un jutjat de primera instància ja havia dictat aquesta pensió a la sentència de divorci, però l'home havia recorregut a l'audiència alegant que la seva situació econòmica ha canviat. El Tribunal Provincial rebutja la pretensió del pagès alegant que la seva situació econòmica és la mateixa que quan es va jubilar, als 50 anys, i la mateixa que quan hi va haver el divorci posterior a la jubilació. Ara la seva exdona, de 77 anys, i a part d'aquesta pensió, només compta amb un altre ingrés mensual, també de 150 euros per dependència. O sigui, té dos ingressos, aquesta dona de 77 anys, un de 150 per dependència, aquest otorgat per la Generalitat de Catalunya, i un altre que li acaben d'otorgar, segons l'audiència de Lleida, de 150 euros més. El fill de la dona ha explicat que la seva mare s'ocupava de les feines de la casa i, a més, col·laborava amb el seu marit al camp, tasques per les quals mai va cotitzar, que jo crec que aquesta situació la podem estendre a moltes cases, a moltíssimes, i ja no només del camp, no només del camp, sinó a d'altres històries. L'audiència manté la pensió de la dona. Canviem de tema, perquè quan parlem de trens, la parada de Lleida, parlo de trens, no d'autobusos, que aquí la comparació és molt més sangrant, però amb trens, afortunadament, tenim una estació d'alta velocitat, del tren d'alta velocitat, integrada dins de la trama urbana, cosa que facilita moltíssim l'accés al tren. Doncs sempre que es parla d'una nova línia o tocar les freqüències del tren Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, en el qual nosaltres estem al mig, doncs moltes vegades desapareixem del mapa. Lleida no pararà. Ja sabeu que hi ha el bypass, que és una via paral·lela, que no entra a Lleida, o sigui que passa de llarg de Lleida, i amb això doncs s'estalvien entrar, aminorar la velocitat, fer la parada i tornar a sortir de l'estació. Doncs bé, Renfe prepara una reconfiguració dels serveis d'alta velocitat en el conjunt de l'Estat i assegura que en el cas de Lleida comptarà en mantenir les parades actuals dels trens AVE i augmentar les del AVLO, que és el servei d'alta velocitat de baix cost. Així ho va afirmar un portaveu de la companyia després que el nou president de Renfe, Raúl Blanco, hagués anunciat que la intenció d'aquesta redefinició és que l'AVLO pari a totes les estacions mentre que l'AVE se centri més en trajectes directes. Per tant, saltar-se Lleida. Ara han rectificat i sembla que no tan sols no perdrem parades, sinó que augmentarem freqüències. De totes maneres, això, mira, digue'm desconfiat, però jo fins que no ho vegi, doncs permeteu-me que sigui escèptic, que no, jo no m'ho crec. Sóc creient, però aquestes coses sí que necessito veure-les. Si no, no m'ho crec. I abans de parlar d'un altre tema, marxem cap al territori, perquè l'associació Hispània Nostra ha inclòs tres nous monuments catalans a la seva llista vermella del patrimoni. Ja saps com ens agrada perdre patrimoni. Som rics en patrimoni, però des de les institucions, ajuntaments, Diputació, Consells Comarcals, Generalitat, ens encanta deixar-nos perdre el patrimoni. Aquell que en el seu moment va costar tant d'aixecar-lo i que després, quan ja reaccionem, és quan la meitat del patrimoni l'hem perdut i llavors es triplica la factura per mantenir aquell patrimoni. Doncs ara mateix el castell i l'església de Santa Maria de Farfanya, a Lleida, i el monestir de Santa Maria d'Escarp i el mas, els arcs, tots dos a Tarragona, aquests darrers, estan a la llista vermella. Ja saps que els dilluns, als Boixins d'Història, amb el Joan Ramon González, que és arqueòleg de professió i que d'això ja entén una mica, escolta, setmana sí, setmana no, fem demanda de el patrimoni que tenim, si us plau, anem a almenys conservar-lo. Almenys conservar-lo. Almenys. Som rics en patrimoni. Anem a conservar-lo. Que no hi podem destinar més diners per rehabilitar-lo, per obrir-lo al públic. Escolta, vinga, va, us perdonem un any o dos. Però que no el perdem? Home, jo crec que és evident. I una bona notícia. també del territori. Demà finalitza el període de control i restriccions que s'han aplicat a totes les granges i altres establiments en un radi de 10 quilòmetres al voltant de l'explotació d'Arbeca, on es va declarar fa un mes un focus de grip aviària en aus domèstiques. Com va recordar ahir la consellera d'Acció Climàtica, aquestes mesures de control i restriccions de moviments s'apliquen per evitar la propagació de la malaltia cap a altres granges properes. I en el supòsit que aparegués un possible cas per poder actuar ràpidament per al seu control i erradicació immediata. L'explotació de galls d'indi, on es va detectar el focus, podrà restablir l'activitat normal a partir de la segona quinzena del mes d'abril. I acabem també, amb una, abans de la notícia econòmica, amb una notícia sorprenent, de veritat. Tot i que, arribat a aquestes alçades, certes notícies que ens arriben des de l'Ajuntament de Lleida ja no ens haurien de sorprendre, però és sorprenent. I té a veure amb l'esport femení, i té a veure amb les subvencions i amb el finançament de l'Ajuntament de Lleida cap a l'esport femení. El regidor del grup municipal socialista a la Paeria, Jackson Quiñónez, lamenta que el govern municipal de Miquel Pueyo hagi retallat dràsticament els ajuts a clubs esportius femenins de la ciutat de Lleida després de la Comissió Informativa de les Polítiques de Gestió Cultural, Joventut i Esports, on ha alertat que fan un flac favor Esquerra i Junts a la projecció i al reconeixement de l'esport femení de Lleida després d'haver fet el gran anunci el 2 de desembre del 2021 per atorgar 163.000 euros als clubs d'esport femení de la ciutat, mentre que ara redueix les aportacions. Dos exemples. L'AEM femení. L'AEM femení és un equip que ha fet història, que fins i tot tenim un documental, que hem perdut persones vinculades a l'ascens de l'esport femení pel camí, que han fet una feina que ells, que estan a dins, saben el que costa, i que se l'està maltractant a nivell econòmic des de l'Ajuntament de Lleida. La temporada passada l'Ajuntament els hi van donar 44.000 euros més 8.000 perquè es van classificar pels play-offs d'ascens, cosa que van assolir l'ascens. Per tant, un total de 52.000 euros. Aquest any, amb una categoria superior i també començant a fregar el play-off d'ascens, els hi han assegurat 5.000 euros. 5.000 euros. Escoltem al regidor del PSC, Jackson Quiñónez.
Lo que no entendemos es por qué el gobierno municipal de Esquerra Republicana y Junts es tan poco empático con el deporte femenino, el cual en el 2021-2022 se hizo el gran pacto por el deporte femenino, otorgando 163.000 euros a todos los clubes femeninos de la ciudad. En esta época, en este 2022-2023, esos fondos o ese pacto queda eliminado, el cual se ha recortado en un 90% las ayudas. Como los clubes como el AEN Esportivo pasará de recibir 52.000 euros a 5.000 euros, o el Humboldt Lleida de 15.000 a 5.000 euros.
Jo, no sé, busca-li l'explicació que vulguis. Jo fa dos dimarts a la tertúlia dels polítics estem intentant obtenir resposta per part de l'Ajuntament. Crec que, escolta, no costa res que ho expliquin, si és blanc o si és negre, o si és una equivocació, o si, escolta, ens ho estem repensant, però que ho expliquin, i no hem aconseguit obtenir cap mena de resposta. Tampoc ho ha fet el president de l'AEM, Carlos Sisteré, amb el qual he parlat aquest matí personalment, confirmava aquestes xifres de 52.000 euros i de 5.000 ara, i que no obté cap mena de resposta. És que no obté ni resposta. No hi ha cap mena d'obligació, però almenys, escolta, si et diuen comptem amb el de l'any passat i et confirmen que sí a principi de temporada i després no arriba, almenys dona'm una explicació. Dimarts vinent no, perquè ja saps que estem en un programa especial a Mollerussa amb aquesta festivitat dels 150 anys de Fira de Mollerussa, però l'altre dimarts seguirem insistint a la tertúlia dels polítics a veure si tenim una resposta. Acabem amb la notícia econòmica del dia. Mercolleida, reconeguda oficialment com a llotja de referència estatal, i això és una bona notícia per a la nostra ciutat.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I portem unes quantes setmanes explicant-te que els paràsits és una cosa doncs, a tenir molt en compte i que els nostres animals de companyia els pot afectar. Mira, no m'agradaria posar-me transcendental ara, però els pot afectar de manera mortal. I això sí que és una realitat i que no te la puc edulcorar. Vull dir, els paràsits, al final, poden acabar matant el teu animal de companyia. Però hi ha una bona notícia, i és que ho podem anar evitant amb la desparasitació. I, de fet, fa unes setmanes que en parlem, perquè és un tema molt important i que des de Anadon Veterinaris han detectat que el tenim una mica abandonat. Per això, avui ens acompanya la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Des de Anadon Veterinaris, que per cert els trobes a anadonvet.com, a internet, al carrer Segrià número 11, a Lleida, i si no els hi pots fer un truc, al 973-266-388, 973-266-388. Aquest telèfon, per cert, funciona a les 24 hores del dia, per tant, si tens qualsevol urgència, emergència amb el teu animal de companyia, pots trucar, eh? No has de pagar cap quota, no? Res. 973-266-388. En aquestes alçades, Imma, recordar que s'ha de desparasitar, que és importantíssim, quasi bé podria sonar acudit, perquè ho hem dit moltes vegades, però ho seguiu trobant amb persones que, sense mala fe, doncs us arriben amb algun problema, els hi pregunteu, escolta, quan és la darrera vegada que veu desparasitar? Diu, ah, sí, ho vaig fer una vegada fa 2 anys.
Sí, o de cadell, ja ho vaig fer de cadell.
I clar, no funciona així. Desparasitar s'ha de fer de manera regular tota la vida.
Tota la vida de l'animal, correcte.
Llavors, depenent del producte, la manera o els productes que combineu per fer-ho, serà mensual, cada 2 mesos o cada 3 mesos. Però és una rutina que s'ha de fer sempre. Avui parlarem d'un altre paràsit, no sé si intern o extern.
Aquest. Intern.
Intern. El nom és raríssim. És Toxocara canis, entenc que deu ser que
canis afecta, és una, sí.
Afecta els gossos aquest, i toxocara no sé què.
Sí, vale.
Com es diu l'altre?
Hi ha molts, però primer t'explicaré què és toxocara.
Això.
Vale, la toxocara canis, com deies tu, felis o leonina, n'hi ha moltes, és un cuc parasitari que es localitza en l'estómac i els intestins del gos, gat i d'altres animals, on pot aconseguir una longitud considerable de gairebé 20 centímetres. Les femelles posen una gran quantitat d'ous sumament resistents en l'ambient, on fins i tot poden perviure durant anys.
Caram.
Val, aquest cuc pot causar una malaltia anomenada ascaridiasis. L'ascaridiasis en mascotes és una malaltia causada per aquests paràsits i afecten d'un 20 a un 40% dels gossos i els gats, que no estan desparasitats, evidentment. Mm-hmm. Ojo, 20 a 40 és bastant. És molt important que tinguis constància d'ella, ja que es pot transmetre a les persones i els nens de la casa són els que tenen més probabilitats de treure-la. Quan apareixen aquests cucs, s'instal·len en l'intestí prim dels animals. Els ous que posa la femella d'aquest paràsit són expulsats per l'animal a través de la seva femta. Passen uns dies, aquests ous microscòpics ja tenen la capacitat de poder infectar a un altre ésser. Si són ous, són ingerits per un altre animal o humà, passen a l'intestí de l'animal o la persona infectada, on el travessen, es mouen per la sang i poden arribar al fetge i als pulmons. Després pugen fins la tràquea, arriben a l'esòfag i es poden barrejar amb secrecions mucoses que fan que es tornin a l'estómac.
Mare de Déu.
I de nou a l'intestí, on creixen i es converteixen en paràsits adults.
Jo perquè estic assegut, m'estic marejant i tot ja.
Val, ara la gent s'estarà preguntant.
No, tot això és perquè agafem consciència de que al final un cuquet, si és un cuquet, ull el que pot arribar a ocasionar.
Exacte. Com es pot infectar una persona o un animal? Com explicava abans, els ous dels paràsits surten a l'exterior per la femta d'un animal. Si tens una mascota infectada a casa i un dia fa les seves necessitats dins, per molt que recullis, podrien quedar restes d'aquests ous microscòpics.
Clar.
Aquestos sobreviuran i en 15 dies seran infectants mantenint la seva característica durant molt temps.
15 dies aguanten?
Sí, sí, més.
Sí, déu-n'hi-do, eh? Això netejant i tot, eh?
Però, ojo, succeeix el mateix no sols als ous que queden al sol de casa, sinó en la terra. O sigui que al carrer li pot passar el mateix. Si una persona té contacte amb aquests ous i per distracció s'emporta les mans a la boca, podrà infectar-se. D'aquí ve que els més perjudicats poden ser els nens petits,
sempre
volen explorar el món a través de la seva boca. Succeeix el mateix recollint les caques del sorral del gat, que el gat pot estar infectat i quedar restes la persona gratar-se la boca i infectar-se al moment. Que és un acte instantani, no t'adones.
No, a més, al principi no notaràs res, evidentment, vull dir, no té res.
No, clar, tu no. Per la seva part, els animals poden infectar-se si mengen directament la femta contagiada d'un altre animal, ja sabeu que això ho fan, indirectament. Per exemple, amb un passeig, trepitgem una caca infectada, es queden restes dels seus continents... els seus coixinets de l'animal queden restes i arriba a casa i es llepa. Per exemple, si no es menja la caca directament, pot passar d'aquesta manera, trepitjant el reste d'una caca, inclús seca, de fa pocs dies, i després aquest animal es llepa la boca. O nosaltres, sense voler, li agafem la poteta. És que és tan fàcil.
Sí. O sigui, qualsevol contacte... això va passant de mans en mans, per entendre'ns, de potes a mans, d'on sigui.
Sí, o al sorral del gat, és que és molt fàcil.
Déu-n'hi-do.
Quins símptomes doni? Pot donar diarrea... Penseu que quan dic símptomes, no és que tingui que tindre tots. A vegades té un,
ja, però,
a vegades té tres.
Però, clar, si té diarrea, a saber, perquè la diarrea pot ser símptoma de moltes altres causes.
Exacte,
també.
Jo dic ara uns símptomes que poden ocasionar aquest cuc. Diarrea, vòmits, distensió i dolor abdominal, s'unfla l'estómac, pèrdua de pes... En fase més evolucionada, on hi ha complicacions, els símptomes també poden ser trastorns de creixement, si són cadells, gastroenteritis, pneumonia i infeccions respiratòries. Aquests són els símptomes més importants. I tot això, mira tot el que he dit...
Tot el que he dit
i la importància que té, i una pastilleta de no res.
Que jo perquè estic assegut, perquè... Déu-n'hi-do. Clar, tot això és un cop passe.
Sí, clar.
I clar, curar aquestes coses es poden curar, depèn del moment en el que s'agafin.
Exacte, i de l'avançat que estigui, sí.
Si s'agafa a temps, suposo que la major part de les vegades es cura,
sí.
Però bueno, ja hi ha una despesa, si voleu la part més pràctica, hi ha una despesa, hi ha un desgast emocional, hi ha un malestar...
I l'animal ho passa molt malament.
Hi ha un tractament mèdic pel mig i tot plegat. En el pitjor dels casos, doncs, bueno, ja ho hem dit abans, no cal que ho edulcarem, l'animal pot acabar morint.
Sí, clar.
Ho podem evitar... Doncs en un tant percent molt alt, sí. I d'una manera relativament fàcil, que
molt
és
fàcil.
Desparasitar.
Exacte. I ja ho he dit unes altres setmanes, uns ho fiquen molt fàcil. Avui en dia al mercat hi ha de tot. Inclús les pastilles no són pastilles, són en forma de xutxe. Tenen gust a peix, a ternera, a conill. Vull dir, és molt, molt, molt fàcil. O una pipeta, que ja vaig explicar l'altre dia com se fiquen. Fer això cada mes o cada tres mesos, mira si ens complica la vida.
Insisteixo que ja sabeu que al mercat hi ha el de cada mes, el de cada tres mesos... però jo us recomano que us atenseu a Anadon Veterinaris, al carrer Segrià número 11, amb el vostre animal de companyia, perquè el veguin. I dir, escolta, mira, jo normalment surto per aquí, o surto poc, o el que sigui. Què em recomanes, no? Perquè parlàvem la setmana passada del collar que ajuda als paràsits externs i que ha de venir complementat amb un intern,
altres,
no?
Sí.
I llavors, escolta...
I amb uns altres externs, també, aquí a Lleida, sobretot, a l'estiu.
Sí, per això, vull dir que depenent d'on us moveu i aquestes històries, l'època de l'any, us recomanaran una cosa o l'altra. I depenent de la raça, de la edat...
Sí, del pes...
De tot plegat, doncs us diran què li va millor.
M'acabes de recordar alguna cosa, sense voler, A veure, els collars funcionen. Hi ha collars molt potents que funcionen.
També, però tenen una duració, no?
Exacte. Tenen una duració.
Ja, no per pot, la cara ja sabia
no pot ser que el collar ho porti fa 5 anys, clar, perquè ja no li ha fet res. Tenen uns mesos de durada. I penseu que els collars tenen un 100% de protecció els primers mesos, després va baixant, clar, després va baixant fins que desapareix i torna a ficar-li un altre collar, o si només fiquem collars, com fa molta gent, a l'època d'estiu, perquè a l'hivern el desparasita externament amb una pipeta i a l'estiu vol reforçar aquesta pipeta amb un collar, però recordeu que, a veure, funcionen, sí, molt bé, però no són eterns.
No, no. Doncs desparasiteu. Us podeu acostar a Nadon Veterinaris, carrer Segrià número 11. A més tenen aquest telèfon que funciona a les 24 hores del dia. 973-266-388. Fora de l'horari comercial, sempre et contestarà una infermera o un... una veterinària o un veterinari de guàrdia que t'atendrà la teva emergència o urgència. Que, a veure, si truqueu a les 3 de la matinada, doncs que sigui realment una emergència, però que ja saps que dissabte, diumenge, matinada, dia de Nadal, sempre tindràs algú a l'altre costat de la línia telefònica des de Anadon Veterinaris, al 973-266-388, que t'atendrà, eh? Imma Sabaté, com sempre, un plaer, gràcies.
Igualment, merci.
Gràcies, Imma. I ja us deia, ahir va ser Dia Internacional de la Dona, però nosaltres en parlarem durant tot el mes. Ara arriba el Christian Didier, el nostre nutricionista, i parlarem de la dona y de la nutrición. 15 segundos y en parlem.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que ens quedarem curt de temps, ho tinc claríssim, perquè a més és un tema molt, molt... Vaja, vull dir que es poden dir moltes coses i, per tant, doncs potser la setmana vinent o l'altra en tornem a parlar. Cristian Didier, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
El Cristian ja saps que és nutricionista, que és investigador, que el tens a Disanta Nutrició, a la web disantanutricion.es, xarxes socials. Busca'l, i amb ell, sobretot, Cristian Didier, a l'Instagram, que fa uns vídeos que, a més, són molt divertits, la veritat, les coses com sigui, que no s'hace falta sonreir, que lo digo siempre. Oye, Dia Internacional de la Mujer, anem a parlar des del punt de vista de la nutrició, porque hay ciertas diferencias, supongo, ¿no?
Bueno, claro, y además muy descritas, porque la nutrición en la mujer, desde el aspecto biológico, desde el aspecto social y desde el aspecto del comportamiento como tal, tiene totalmente diferencia.
Claro.
Nos relacionamos diferente los hombres con la comida que las mujeres con la comida. Nos relacionamos diferente porque a veces, la gran mayoría de veces, de manera general, biológicamente tenemos necesidades diferentes,
claro,
¿no? Y nuestros cuerpos son diferentes, biológicamente hablando, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias y entonces es importante resaltarlas porque, esto podría dar para muchos temas. Uh-huh. Empezando por la alimentación relacionada con el ciclo menstrual. Porque en el ciclo menstrual y durante las fases, durante el ciclo, hay algunas diferencias, ¿no? También. Entonces, cosas que son importantes, claves. La gran mayoría de pacientes que vienen a la consulta de nutrición son mujeres. Uh-huh. Y la gran mayoría de pacientes que vienen a la consulta de nutrición están motivadas por una cuestión estética.
Ah.
Por una cuestión de querer cambiar la composición corporal, perder peso, perder grasa, perder volumen, claro, verse más estilizada. Esto no es casual, no es una opinión mía, científicamente se ha descrito así. ¿Por qué es así? Porque la mujer tiene más presión social hacia el cuerpo.
Uh-huh.
Los hombres consultan menos en la consulta de nutrición y los que consultan suelen consultar por otros motivos. Por ejemplo, el que un médico le haya recomendado que cambie los hábitos.
¿Ah?
O que su mujer le haya dicho que vaya al nutricionista. ¿Vale? Le consultan cosas por cosas diferentes. ¿Vale? Bien. Desde el punto de vista de la nutrición, la mujer tiene un gasto energético menor, ¿vale? Comparativamente con el hombre. necesita menos energía, menos nutrientes. Con menos nutrientes, su cuerpo obtiene todos los nutrientes que necesita, ¿vale? De media, una mujer, en el plato, un plato puede ser más pequeño, tanto en la comida como en la cena, comparativamente con el hombre. Hay mujeres que tienen una sensación de hambre bastante alta. Hay que respetarla igualmente y hay que llegar a las raciones que necesitamos, ¿no? Es importante. Luego también, a nivel de ejercicio físico, las mujeres durante el mes tienen momentos de más energía y de menos energía. Uh-huh. Normalmente en la fase ovulatoria hay una energía diferente. En la fase de la regla hay menos energía. Entonces aquí hacemos una actividad física más aeróbica, más tranquila, más trote, más algo, un pilates, un yoga, ¿vale? En cambio, después de la regla hay mucha más potencia. Entonces aquí podemos hacer un sprint, levantar fuerza, levantar más peso, hacer un buen partido de pádel, antes, justo en el momento premenstrual, pues la energía cambia. Esto lo acompañamos con la nutrición. Entonces, normalmente en una fase después de la regla que hay como más potencia, más energía, pues vamos a aportar un poquito más de hidratos de carbono para acompañarlo con ese ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Entonces, un buen plato de pasta integral, con verduras, con proteínas, un bol de legumbres, con un huevo, vamos a hacer una tortilla acompañada de una rebanada de pan, con pan con tomate, una tortilla de vegetales, porque tenemos una fase con mucha energía y la vamos a utilizar en el ejercicio. En cambio, en una fase con menos energía, que vamos a hacer un ejercicio más tranquilo, más de relajación, a lo mejor un trote, no salir a correr a una intensidad más alta, sino un trote, porque el ciclo en ese momento me acompaña, no es porque queramos, es porque hormonalmente en ese momento lo pide, es diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, normalmente se acompaña con un acompañamiento, entonces hacemos un bol de verduras, un plato de ensalada y acompañamos con arroz, acompañamos con un poco de legumbre, acompañamos con un poco de pasta, ¿no? Más de acompañamiento. No necesitamos tanta energía comerla porque no la vamos a gastar tanto.
Claro.
De hecho, metabólicamente se necesita menos, ¿no?
Claro.
¿Ves? Hay muchos matices, ¿eh? Con la nutrición.
Sí, sí, sí.
La mujer.
Estamos hablando de manera genérica, evidentemente.
Genérica, totalmente.
Después, para eso, la consulta de manera personalizada, que en Santa Nutrición te atendrán de manera personalizada. Estabas hablando del día a día, ¿no? Del mes a mes, pero supongo, hoy no tendremos tiempo de hablar de eso, pero supongo que durante toda la vida también hay cambios, ¿no?
Sí, desde luego. O sea, quiero decir, normalmente vemos, porque además esto tiene que ver con el aspecto que explicaba al inicio, el aspecto social. La mujer clásicamente, y lo seguimos viendo en consulta, es la que se ha encargado de cocinar, de comprar, de organizar, de preparar, de ocuparse de qué es lo que tienen que comer los niños, ¿vale? Ahora va cambiando las estructuras, pero se lo seguimos viendo. Entonces, ¿qué va pasando? Que vemos niñas o mujeres adolescentes con un comportamiento muy similar al comportamiento de los jóvenes adolescentes, hombres, ahora actualmente. En cambio, cuando pasan una vida más adulta, y cuando pues si a lo mejor tienen una familia o algo, va cambiando. Y de hecho vemos un perfil donde la alimentación de la mujer pasa a segundo plano. El primer plano son los hijos, o es la familia, o cómo se alimentan los hijos si tienen, o el primer plano es, pues, hay mucho trabajo, vamos a atenderlo. Claro. Y el segundo plano es, o tercero o cuarto plano, es cómo me alimento yo. ¿Vale? Esto lo vemos en la mujer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, biológicamente también aparecen fases, ¿no? La menopausia. Llega el momento, después de los 40, 45 años, hay una bajada importante, biológicamente hablando, del metabolismo y menos necesidad energética. Es un momento complejo, donde hay un aumento de grasa corporal y una disminución de la masa muscular.
Es un momento, Cristian, que si quieres vamos a hablar otro día enfocándonos en este momento, porque hay grandes cambios ahí y se debe adaptar la nutrición, el estilo de vida y otras historias, ¿eh? Pero es un momento en el que la nutrición también entra en juego, ¿eh? Estem parlant amb el Cristian Didier, és nutricionista, ja saps que ens acompanya els dijous camí cap a la una. Cristian, com sempre, un plaer, un abrazo.
Ricard, bon dia, gràcies.
Ja veieu que és un tema que l'hem de tenir en compte des del punt de vista de la nutrició. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. Ara arriba el David Velasco amb les escapades de nieve, on, escolta, et buscarem feina, si vols, de cara al cap de setmana, d'activitats, perquè puguis anar a esquiar o a gaudir de les activitats que ens han preparat els centres d'esquí. Arriba ara, en uns minuts.